Ràdio Tiana, les notícies.
El Tiana Negre ja té data per la seva tercera edició, 23 i 24 de gener del 2015. Autors aficionats al gènere i entitats del poble seran els protagonistes d'aquest Festival de Literatura Negra en català, que aquest any celebrarà tots els seus actes a la Sala Albéniz. La pluja i la humitat afavoreixen que aquests dies es puguin anar a buscar bolets. La Berta Martínez ens explicarà els millors trucs per fer-ho i quin és el bolet estrella Tiana. Arriba el pont de la Constitució i els esports tianencs descansen. El futsal Tiana es prendrà aquesta parada com una pretemporada que no ha pogut fer i el vòlei li servirà per agafar forces abans del tram final de la primera volta. El Tiana Negre arriba al poble per tercer any consecutiu. El 23 i 24 de gener del 2015, la Sala Albéniz quedarà reservada exclusivament a la novel·la negra en català. En aquesta edició, el festival ve més disposat que mai a potenciar aquest gènere i a consolidar-se com una data ineludible a l'agenda cultural catalana. De fet, segons explica el director del Tiana Negre, Sebastià Bennàsser, l'objectiu d'aquest esdeveniment continua sent el mateix que sempre, crear nous lectors de novel·la negra en català i donar-li més prestigi perquè tothom la conegui i vulgui aprendre més sobre el gènere. En definitiva, segons Sebastià Bennàsser, es pretén augmentar la seva visibilitat.
El que intentem nosaltres és, doncs, un, d'entrada, que el català ocupi més espai a les llibreries, i dos, que dins l'espai que ocupa el català, la novel·la negra encara no ocupi més.
Segons el director, el primer dia del festival tindrà un caràcter més solemne. A part de l'acte inaugural, també es farà un homenatge a l'editor Josep Forment, qui es va morir recentment i havia estat present a les dues edicions anteriors. A més, s'entregarà el segon Premi Memorial Agustí Bahí i el guanyador del gener passat, Josep Torrent, presentarà el llibre pel qual va rebre el guardó. Encara es poden presentar candidatures per optar aquest premi fins al proper 15 de desembre. De moment, els organitzadors ja han rebut 7 novel·les originals i, segons comenta Sebastià Bennàsser, el jurat té una tasca difícil per davant.
El que sí que puc dir és que jo, que he fet una mica de cata d'alguns dels presentats, podria dir que enguany el jurat tindrem feina per poder escollir quina és la millor, perquè del que hi ha fins ara, déu-n'hi-do, la quantitat de bons originals que estan arribant.
La segona jornada del Tiana Negre, en canvi, tindrà un caràcter més lúdic. Aquest dia estarà destinat als aficionats de la novel·la negra en català amb diferents activitats d'esbarjo i presentacions de llibres. Entre elles cal destacar la presentació de la novel·la de Jordi Cervera, La música dels camaleons, on participaran 3 Mossos d'Esquadra del grup especial d'intervenció. Una altra de les novetats de la tercera edició del festival serà el combat de boxa literari que se celebrarà el 24 de gener. Segons explica el director del festival, tot i ser un enfrontament on no hi haurà sang, aquest acte promet ser un bon espectacle de debat.
El JR Armades ens farà un seguit de preguntes, la Maria i jo, que no sabem quines són, mal, i que no les sabrem fins al darrer moment, i llavors tindrem un màxim cadascú de 3 minuts per contestar-la. I després el públic tindrà unes cartolines grogues i vermelles, les alçarà per decidir qui dels dos ha guanyat aquella pregunta, que seria corresponent a un round.
A més, en l'edició del 2015 també s'incrementa la participació de les entitats del poble. Les companyies de teatre locals tornen a col·laborar amb la interpretació d'una obra vinculada a la temàtica del festival, però enguany se'ls hi suma la coral Joventut Tianenca amb un concert de peces negres. A més, Sebastià Bennàsser destaca que està molt content que els veïns del poble cada vegada participin més, ja que això ajuda a la consolidació d'aquesta celebració.
Cada vegada hi ha més gent que hi col·labora de forma col·lateral, és a dir, pastisseries que fan pastissos sobre el Tiana Negre, restaurants que d'alguna manera adapten la seva carta en aquests dies, etcètera, i crec que hi ha molta gent que fins i tot decora les botigues. Per tant, d'alguna manera el poble s'ha fet seu aquest festival.
El director del Tiana Negre considera que aquest festival ja comença a estar a l'agenda dels esdeveniments literaris importants a Catalunya. Tot i així, és conscient que encara queda molta feina a fer. La voluntat dels organitzadors és continuar endavant tants anys com se'ls hi permeti amb aquesta trobada d'escriptors, editors i aficionats.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
A Tiana podem trobar bolets de tot tipus i el temps aquests dies facilita la tasca. Tot i així, és necessari fer diverses consideracions abans de posar-se en marxa. Ens ho explica la Berta Martínez.
Bona part de Tiana és muntanya i què millor que aprofitar els recursos que ofereix. Gràcies als 2 microclimes que té el municipi hi podem trobar diverses varietats de bolets. El tianenc Pere Sánchez ens explica quins bolets hi tenim.
Aquí a Tiana pots trobar molta varietat. Tenim dos estadis a Tiana. Un, que és una, tota la banda de mar que està limitada, que és més el rovelló, per dir-ho d'una manera, l'estrella, I després, per la resta, pots trobar més varietat micològica. Per exemple, la zona de dalt, dels Nou Pins, on està la Torre de Guaita, tota aquella zona és una altra zona on pots trobar més coses, més... Hi ha més diferència de bolets.
La tardor és l'època clau per anar a buscar bolets, però això no vol dir que fora d'aquesta estació no hi puguem anar.
Aquest any el problema que hem tingut és que, aviam, el bolet és molt capritxós. És un ésser que viu quan les condicions meteorològiques són les favorables, és a dir, és agost, plou, fa un temps com aquest any, no? que no ha fet massa calor. O sigui, de fet, sempre és el mes d'octubre. Sobretot aquesta zona a partir del Pilar, però d'alguna manera d'octubre fins al desembre, aquí la zona costera, és la zona que més surten, que és la... Diguéssim que surten molt més tard que la banda del Pirineu, per exemple. El Pirineu poden començar a sortir a partir del mes de juny, juliol, perquè està més alt, fa més fred, i les condicions més idònies. Nosaltres aquí, a partir de l'octubre, que és quan arriba la tardor, però aquest any s'ha donat el cas invers, han començat a sortir... pràcticament al mes d'agost.
Els bolets només surten si es donen les condicions necessàries, que són la pluja, que és el factor bàsic i fonamental, la humitat i que no faci calor. Sempre que es donin aquestes condicions i no faci fred ni vent, sortiran bolets.
El bolet no és el que surt. Allò és el cos fructífer, és a dir, el bolet verdader està sota la terra, que és el miceli. El miceli és una espècie de ramificacions blanques, és el fong que està sota. Això és el que dona que després surti el bolet o no. És a dir, si el miceli no té una sèrie de condicions, no surt el bolet. Ja pot ser octubre, novembre, desembre.
Salta a la vista que els bolets són éssers molt capritxosos i sensibles. Un cop surten, els boletaires o principiants han de tenir presents un seguit de qüestions. Abans de sortir a collir bolets, és molt aconsellable informar-se, comprar llibres o fer recerca per la xarxa per tenir nocions bàsiques. Les associacions micològiques també us en poden informar. A més, els Mossos d'Esquadra recomanen seguir els consells de precaució i seguretat que són. Planifica bé l'excursió. Abans de sortir, tenir en compte l'estat del temps. Si el pronòstic no és bo, millor desistir d'anar a buscar bolets. Recordar que a la muntanya les condicions meteorològiques poden empitjorar de forma sobtada. Adequar el vostre equipament, roba, calçat, a l'activitat. Es recomanen el bosc amb roba vistosa, de colors vius, com el taronja o el groc, perquè facilita la localització en cas de pèrdua. És recomanable portar una mica de menjar, com fruita seca, aigua i un telèfon mòbil. Per anar a collir bolets és millor no anar sol. Conèixer la zona on buscar els bolets, així com les seves vies d'accés. És bo prendre punts de referència per orientar-se. Són bons punts de referència, per exemple, el lloc on estacioneu el cotxe, una línia elèctrica o un rierol d'aigua. No apurar el temps de l'activitat. Dins del temps total que hi teniu pensat dedicar, comptabilitzar també el temps a fer el camí de tornada per no marxar quan fosquegi. En cas de necessitat, trucar als equips d'emergències a través del telèfon 112 i un cop comunicada la vostra posició, és aconsellable no moure's del lloc fins al contacte amb el personal de recerca. Cal tenir precaució i prudència al bosc per evitar pèrdues. El rescat de cada boletaire perdut al bosc costa una mitjana de 2.200 euros a la Generalitat, xifra que inclou els recursos humans utilitzats, els vehicles terrestres i els helicòpters. També s'ha de tenir clar quina espècie es vol buscar, perquè no a tots els indrets hi trobem els mateixos bolets.
Pràcticament a tot arreu hi ha bolets. El que passa és que també depèn del terreny, et pot sortir un tipus de bolet o l'altre. Per exemple, a la zona d'aquí del Maresme, doncs et sortiran bolets que no sortiran a alta muntanya, com per exemple el Carlet. El Carlet és un bolet que surt molt doncs, a muntanyes mediterrànies, amb un clima molt suau, i no el trobaràs al Pirineu. El Cep, per exemple, és un bolet que surt a partir d'una alçada. O sigui, arran de mar sortirà un altre tipus de cep.
Un cop a la muntanya, trobar els bolets no és gens fàcil. A Tiana s'amaguen molt, en canvi al Pirineu són més vistosos. També depèn de l'espècie. El rossinyol i el camagroc s'identifiquen fàcilment. En canvi, el rovelló s'amaga molt bé. Per trobar-lo s'ha d'aixecar la pinassa i buscar prop dels arbres. És molt important conèixer les espècies abans de collir-les. En cas de no saber de quin bolet es tracta, és millor no collir-lo o consultar a un expert. Sobretot, és millor arrencar el bolet i no tallar-lo, perquè és necessari veure els anells, ja que contenen molta informació i ajuda a saber si és verinós o no. Abans d'ingerir qualsevol bolet, cal assegurar que no són verinosos. Si són bons, hi ha moltes receptes per cuinar un àpat de tardor deliciós.
La comarca del Maresme rebrà més de 16.000 milions d'euros de la Generalitat el 2015. Així ho defineix l'apartat d'inversions als pressupostos del govern català de cara a l'any vinent. Així, aquesta comarca es converteix en la cinquena de l'àrea metropolitana que rep més diners. La inversió més elevada serà de 5.258 milions d'euros i es destinarà a l'Hospital de Mataró. Les set comarques que constitueixen la corona metropolitana concentren un total del 77,8% del pressupost d'inversions de la Generalitat. El barcelonès és la que rep més, uns 320.000 milions d'euros, dels quals gairebé 100 milions es gastaran amb la línia 9 de metro. La segueixen el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, el Maresme, l'Alt Penedès i, finalment, el Garraf.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
A continuació, Sergi Quevedo ens porta la informació esportiva. Aquesta setmana, els clubs descansen.
El futsal Tiana descansa aquesta setmana, com tots els equips de la vila. Una parada que pot ser positiva per referendar l'equip després de la derrota de la setmana passada contra l'Alella. Ara l'afronten amb ganes i sabent que poden tornar a estar a la part alta de la taula. L'entrenador, però, creu que aquestes setmanes poden ser les pitjors per lo atípic de la situació. L'equip només li queda un partit per acabar l'any. Víctor Blaia.
Pues sí, la veritat és que sí, són unes setmanes difícils perquè ara tenim una setmana de descans, per dir-ho d'una manera, perquè és el pont, però bueno, també ens serveix per treballar encara més aquests aspectes que anem fallant anteriorment i intentar que no succeeixin més. Per nosaltres, al cap i a la fi, és com si sigués una pretemporada més, i a partir d'aquí començar el gener a tope ja per treure els punts endavant.
Amb aquesta premissa afronten un descans que serà beneficiós per començar a mirar els detalls, com deia l'entrenador, i fins i tot per pujar un punt al ritme dels partits, ens ho explica el mateix tècnic.
És el moment relatiu, perquè la Lliga ja està en marxa i hem d'anar per als partits, però bueno, com tu dius, aquest impàs que tenim ara al desembre, pues, l'hem d'aprofitar al màxim per intentar treure fruit d'aquest parón i a partir d'aquí al gener treure punts cap endavant, que és el que necessitem, perquè no podem viure del que hem fet anteriorment. Cada partit és una història i això s'ha demostrat aquesta setmana.
Aquesta setmana l'equip es pren un merescut descans que esperen que serveixi per afrontar amb ganes i garanties el darrer partit de l'any abans de les vacances de Nadal. Qui també descansa és el Voley Tiana, que afronta un descans que servirà per recarregar les piles i per conjuntar més l'equip. La Sara, central que ja tenia la temporada passada, ha tornat al conjunt. Això fa millorar les opcions de l'equip en la posició central, que tenien una mica coixa. Per altra banda, estan primeres després dels resultats de la setmana anterior. Per això les tianenques tenen moltes ganes de descansar. L'entrenador creu que pot anar bé. Pateix més pel descans nadalenc que no pas per aquest del pont, Xavi Villagrasa.
No, aquest parón jo crec que ens anirà bé per reposar una miqueta. Aquesta setmana podrem treballar una miqueta més al físic i carregar una miqueta més, i la setmana vinent pues, ja plantejar més els dos partits que ens queda fins a acabar l'any. El parón que sí que tinc una mica més de por és el de Nadal, perquè només acabar les festes de Nadal tindrà un partit important, doncs serà complicat. Però bueno, anirem fent i anirem preparant i a veure si podem estar també a principi d'any en bona forma física.
Ara esperen poder fer un bon plantejament i pujar un punt al nivell dels entrenaments per no notar en excés la manca de competició.
Queda't.
Més Tiana Emprèn. Recordeu la xerrada que Tiana Emprèn va fer per orientar empresaris i donar les claus per tenir èxit empresarial? Bé, doncs Tiana Emprèn torna per centrar-se en com fer un bon pla empresarial i com treballar en el model de negoci. Així que si voleu seguir aprofundint en aquest tema, aprendre i millorar, només cal que porteu bolígraf i llibreta i comenceu a prendre punts. Us animem a anar a un seminari d'empresa enriquidor i útil. Serà dijous a les 5 de la tarda a l'Ajuntament. I tu, recicles? Ens trobem dins de la Setmana Europea de Prevenció de Residus. És per això que des de la local Tiana us preguntem si recicleu i si ho feu bé. Sabem que Tiana és un poble que es caracteritza per la seva capacitat i voluntat en el reciclatge, però de ben segur que encara ho podem fer millor. És per això que la Llar de Persones Grans ha organitzat una xerrada i un taller on ens ensenyaran com disminuir la quantitat de menjar que se'n va a la brossa. Serà divendres a les 5 de la tarda i és que no hi podeu faltar. Encara no ets dels cul d'olla? Si encara no t'has apuntat al Club Juvenil de Lectura de Moda, fas tard. Aquest divendres tornen a quedar per parlar de les millors històries juvenils, per emocionar-se compartint allò que més els apassiona. Dit d'una altra manera, tornes a tenir l'oportunitat d'unir-te a aquest club d'amor a les lletres i a la cultura. Un lloc on, a més d'aprendre, compartiràs allò que més t'agrada amb persones que estimen el mateix que tu. Aquest divendres, a les 5 de la tarda, a la Biblioteca Can Baratau, a càrrec de Marta Kerr. Contes diferents. Aquesta setmana l'hora del conte serà especial. Núria Fàbregas explicarà contes acompanyada d'un petit teatre. Però no és un teatre qualsevol. Es tracta d'una tècnica que prové del Japó. Com ho farà? Doncs una sèrie de làmines amb il·lustracions aniran passant dins d'un teatret, a ritme del relat oral. Serà un teatret de fusta amb tres portes que en obrir-se deixaran al descobert un marc on aniran apareixent làmines amb dibuixos. Serà dijous a 4:45 de la tarda a la Biblioteca Can Baratau. Ja s'ha enviat el teu microrelat o poema? Recordeu el concurs de microrelats i poemes? Es tracta d'un concurs pensat per despertar el gust per l'escriptura als joves de Tiana, fent que es posin a la pell dels escriptors. Tots els nois i noies d'entre 12 i 18 anys que ho vulguin hi poden participar. Com es fa? Molt senzill. Has d'escriure poemes o petits contes i enviar-los a l'adreça revertrop@diva.cat o bé portar-los impresos a l'adreça en Centre B20, de dilluns a divendres, de 9 a 1 del migdia. Sobre què d'escriure? El tema escollit és la igualtat de gènere. El concurs pretén, alhora, sensibilitzar els més joves de la importància i el respecte mutu en les relacions de parella. És també una crida a la no violència masclista. Els guanyadors del concurs seran premiats. El termini per enviar les vostres creacions es mantindrà obert fins al 12 de desembre. Us hi animeu? Més informació sobre les bases del concurs a tiana.cat.
El Tiana Negra ja té data per la seva tercera edició, 23 i 24 de gener del 2015. Autors aficionats al gènere i entitats del poble seran els protagonistes d'aquest festival de literatura negra en català, que aquest any celebrarà tots els seus actes a la sala Albéniz. La pluja i la humitat afavoreixen que aquests dies es puguin anar a buscar bolets. La Berta Martínez ens explicarà els millors trucs per fer-ho i quin és el bolet estrella Tiana. Arriba el pont de la Constitució i els esports tianencs descansen. El futsal Tiana es prendrà aquesta parada com una pretemporada que no ha pogut fer i el vòlei li servirà per agafar forces abans del tram final de la primera volta.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.